Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Joan Corbera, bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, benvingut, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
I el Daniel Arasa, molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Xavier Altimir, que és el president de la Confederació Empresarial Andorrana. Senyor Altimir, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per estar avui a Barcelona aquest dissabte i baixar des d'Andorra. És una bona excursió. No?
Bueno, sí, he aprofitat bé, per fer alguna cosa a més, però bueno, sí, és una excursioneta, és ràpid, res, és un parell d'hores.
Un parell d'hores, no? Això, la gent que vulgui anar a veure Andorra ja ho sap, un parell d'horetes està de Barcelona a Andorra, sí. Si has d'anar de Tarragona, Lleida, bueno, Lleida no, encara està més a prop, a Girona,
sí.
Però bueno,
sí, sí, sí.
Aviam, com va Andorra, com va el país, el seu país, un país que el tenim aquí mateix i a vegades és desconegut per molta gent, però bueno, expliqui'ns una mica com està la situació andorrana ara mateix.
Bueno, pues, paint canvis, portem molts anys on hem empalmat pues, una crisi com ha tingut o ha tingut també aquí a Catalunya, i a més nosaltres ens ha vingut sobrevingut pues, tota una sèrie de canvis, perquè el país està en plena transformació, que han fet pues, de que haguem tingut que viure amb una mica més d'intensitat la suma de la crisi amb els canvis, i a més són canvis que en alguns casos són per positiu, però en d'altres, com és tot el marc impositiu que hem desenvolupat, doncs vulguis o no, t'hi has d'adaptar. És de com hem passat de, doncs de ser un país on que evidentment pagàvem impostos de manera indirecta, doncs ara hem tingut que assumir tot un marc fiscal nou, i bueno, això fa que a més ho tinguis que fer en una època de crisi, amb els costos que això representa tindre les empreses que adequar-se amb noves, amb nous, diguéssim, normes, i bueno, jo sempre dic que hem tingut una crisi multiplicada per dos, no?
Clar, a Espanya comencem a sortir de la crisi, Andorra també està sortint de la crisi, ja, senyor Altimir.
Sí, home, Andorra va molt...
En què ho estan notant, vostès?
Aviam, Andorra fins ara, tots sabem de que el punt... la part més important del PIB andorrà ha sigut el comerç, i el evidentment turisme. El turisme i el comerç, evidentment, quan els nostres països veïns, que són els que ens envien la màxima flux de visitants, pues, pateixen una crisi, evidentment a nosaltres ens afecta de manera molt directa. La gent pues, no té els mateixos recursos, té menys poder adquisitiu, i Andorra evidentment ho notem, no? I bueno, i ara pues, aquests països, en aquest cas Espanya i França, pues, sembla que les coses comencen a anar una mica millor, i bueno, i per Andorra evidentment les coses també comencen a tindre un caire una mica diferent del que, com et deia, han tingut fins ara aquests darrers 8-9 anys.
Això es nota, per exemple, en el comerç, en el turisme, aquests últims mesos. Per exemple, al Nadal s'ha notat una
sí, Déu-n'hi-do, sí.
Revifada del turisme i de la gent que ha anat a Andorra, doncs, bueno...
Sí, sí, darrerament s'està notant bastant que hi torna bé una mica més d'alegria, possiblement el sector del... tot el que té a veure amb el sector del turisme... estan molt, molt contents els resultats que han tingut sobretot aquestes festes de Nadal, i potser el que es queixen una mica més és el comerç, perquè el comerç, jo sempre dic que la gent primer es gasta amb oci i després es gasta pues, amb el capritxo de comprar pues, roba nova o tecnologia nova, però clar, el que les coses vagin una mica millor no vol dir que vagin al 100% millor, no? I la gent possiblement encara no està amb la diguéssim, amb el poder adquisitiu, no? De poder gastar amb oci i a més amb tot el que pugui ser
evident. Escolti, vostè parlava que és l'any 2017 un any de canvis importants per Andorra. Entre els canvis tinc apuntat aquí la llei d'intercanvi d'informació financera. Això era un canvi molt demanat per sobretot per Europa, no? Per la Unió Europea, amb aquell procés que tenen vostès d'intentar doncs, apropar-se més, d'obrir més Andorra cap a la resta del món. El que deia, era un canvi necessari, però també està afectant amb algunes inversions al món d'Andorra aquesta llei d'intercanvi d'informació financera. Està, bueno, sobretot el sector financer, el sector bancs, no?
El que s'hi ha afectat segurament és pues, amb gent que ha tingut, evidentment, que tenia diner a Andorra, pues, que segurament no tenia declarats en els seus països d'origen, i han tingut que fer pues, les opcions que han tingut, una o declarar-lo, o dos, pues, tindre que buscar-li alternatives, perquè evidentment Andorra amb el temps pues, que ha tingut per poder comunicar als seus clients de que a partir de l'1 de gener del 2018 es passarà informació automàtica de dades bancàries als països de la Unió Europea i a tothom que ho demani, perquè aquest, diguéssim que aquesta nova situació no solament la viurà Andorra, pràcticament a finals del 2018 el 99% dels països del món que en un moment donat encara no eren facilitadors de dades bancàries de la gent que podia tindre diners als seus bancs, mm-hmm. s'estan ficant tots en la mateixa línia, amb la qual no és una cosa que sigui només per Andorra que hagi passat, no? Llavors sí que és veritat de que, bueno, la banca andorrana, pues,
nota,
en aquests
no?
moments té una pèrdua de clientela i evidentment pues, té un problema on, bueno, jo ja fa temps que ja estan treballant, no? On estan buscant, pues, una reconversió de la banca, no? Invertint també cap a fora, situant-se en d'altres països, intentant al fi al cap portar el seu know-how, el que saben fer, que és una banca de gestió de patrimonis, una banca de gestió de fons, pues, cap a d'altres llocs, perquè evidentment el mercat a Andorra s'haurà reduït.
Molt bé. Obrim ja micròfons de la resta d'analistes que tenim a la taula d'avui, el Valero, el Corbera, Clave, també a l'Arasa. Joan Maria, volia preguntar.
Sí, bona tarda. El primer analista va cap a un sector que és de molta atracció, almenys per mi personal. És a dir, jo entenc que Andorra, una de les grans fonts d'ingressos és el turisme. I dintre del turisme, una de les atraccions més grans que pot tenir aquest país pirinenc és l'esport de la neu. En quin moment es troba aquest sector dins d'Andorra i amb tot el que l'envolta, no? Perquè a l'esquí té el que en diem la preesquí, és a dir, el que busquen els esquiadors no solament bones pistes, sinó també un bon oci, esbarjo, una bona restauració, uns bons hotels. Quin és el moment que viu en aquests moments Andorra al voltant de l'esport blanc? Perquè té una competència molt directa, que és la resta d'estacions d'esquí de Catalunya, que són competència directa amb el Principat.
Bueno, jo diria que estem en una fase de creixement. Andorra aquests darrers anys ha invertit molt, sobretot la indústria de l'esquí, les dues estacions, Vallnord i Gran Valira, han invertit molt en infraestructures, han invertit molt en tot el que és la creació de neu artificial i han aconseguit, jo crec que en aquests moments ja som un referent al Pirineu. En Pirineu jo crec que és estacions com en aquest cas pot ser Gran Valira, que és la que té més quilòmetres esquiables, no hi ha cap més amb el nivell que té Gran Valira.
Amb el permís de Baqueira.
I, bueno, jo amb el permís de Baqueira podria que Gran Valira està per sobre i ara, a més, donaré alguns motius del per què, no? I a més, jo inclús m'atreveria a dir que algunes estacions dels Alps ja els agradaria tindre les infraestructures i estar en la situació que està Gran Valira, no? Crec que bueno, durant tots aquests anys s'ha invertit, com dic, que això no es fa d'un dia per l'altre i s'ha treballat molt aquest sector i a més està respaldat, pues, per tot el que té que veure o per dir, diguéssim, per tot el que Andorra pot oferir al voltant de la neu, no? Una plataforma comercial molt potent pràcticament a peus de pistes, perquè recordem que Andorra la pista més llunyana del centre de la capital pues, està a 20 minuts o 25 minuts amb cotxe, amb el qual tenim una plataforma comercial amb més de 3.000 comerços a peu de pista, on a més s'ha reforçat pues, amb centres lúdics com pot ser Caldea, com pot ser Naturlàndia, en aquest cas també amb Alçada, com pot ser en aquests moments s'està invertint, hi ha inversió privada que s'està invertint en temes esportius, amb un nou club de pàdel, de tennis, vull dir, al voltant de tot el que és l'esquí hi ha tota una població, diguéssim, que li dona suport perquè quan la gent surti i acabi d'esquiar tingui les màximes possibilitats possibles. Jo diria que potser falta un pèl de completar-ho amb un pèl més d'oci nocturn i amb això també s'hi estàs treballant. Pròximament ha de sortir a licitació també un casino i bueno, el que vull dir és que no parem d'anar afegint diguéssim possibilitats d'oci, possibilitats de divertiment en els turistes que venen al nostre país, no?
Juan Carlos.
Sí, jo voldria reprendre el bloc del econòmic, no? Perquè fa 4 anys ja que Andorra va engegar un programa de reformes i a més d'establir un IVA del 4,5% que a Andorra s'anomena impost general indirecte, no?
IGI,
impost general indirecte.
Bueno, ja el teníem, per això teníem un que es deia més baix, IMI, però no, amb alguns trams més alt.
Ah, va, llavors sí, també han baixat l'IVA, o sigui, la normalització.
Per exemple, en el cas de la joieria, sí. En el cas de l'electrònica, també.
Està bé, però... Caram, Valero, quina sorpresa, és el 4%. Sí, no t'ho esperaves
pas. No. Baixar IVA. Llavors, el procés de lliure associació en la Unió Europea, amb IVA tan baixos, serà possible?
Sí, home, pensi vostè també que tenim un sistema de franquícies que no permeten poder vindre a Andorra i comprar qualsevol quantitat de diners, gastar-se qualsevol quantitat de diners i importar-ho lliurement. Hi ha una franquícia per visitant de 900 euros, amb el qual vol dir que si algú ve a Andorra i es gasta 3.000, pot tindre el problema, pot tindre la duana, que li facin un control i no li deixin passar la mercaderia, li facin declarar l'IVA espanyol a la importació. Amb el qual... tot això forma part d'un sistema que és el d'Unió Duanera. Andorra en aquests moments estem negociant un acord d'associació amb la Unió Europea, és anar a fer un pas més de l'acord d'Unió Duanera que tenim actual, i on algunes de les coses que s'han de discutir en aquest acord doncs, poden ser les franquícies, com pot ser l'IVA. De totes maneres, nosaltres creiem que Andorra, com a país o com a estat, que som, tot el que és el tema fiscal és un tema que és competència directa només d'Andorra, i això no entra ni té aquest per què entrar en un acord d'associació, no, sempre i quan estiguem amb els mínims estàndards que se'ns exigeix, com està passant amb els països del nostre entorn, no? Hi ha països de la mateixa Unió Europea que tenen impost de societats el mateix impost que té Andorra, o pràcticament similars, no? El cas de Bulgària, el cas d'Irlanda, vull dir, al final tampoc el que no es pot fer és demanar a un país que no és membre de la Unió Europea, tot i que puguem tindre uns acords de col·laboració i d'associació, fer-li exigències superiors a les que països membres de la mateixa Unió Europea no se'ls exigeix, no?
Hi ha algunes línies vermelles en les que Andorra no hauria de transigir en aquest acord que estan fent vostès ara amb
la Unió Europea? Nosaltres som un país molt petit, nosaltres som un país que pràcticament som inofensius a l'hora de poder perjudicar amb alguna cosa a la Unió Europea. El mercat andorrà, tots sabem el que representa, un país
però coses intocables,
però per exemple n'acabo de dir una. Nosaltres creiem que el marc fiscal, tot i que ja ens diu el nostre govern que és un tema que no entra dintre de la negociació, que amb això Andorra evidentment no té per què entrar a negociar res, sinó que és un tema que competeix directament només a l'estat andorrà, doncs, però per nosaltres sempre ho recalquem, intentem recalcar-ho, que és una de les línies vermelles, no? Independència fiscal, independència a nivell de polítiques exteriors. Nosaltres evidentment prioritat a la Unió Europea perquè són els nostres veïns, però creiem des del sector empresarial que no hem de renunciar ni tenim per què renunciar mai a que puguem establir acords amb d'altres llocs del món, eh? Podem estar parlant del sud-est asiàtic, de Nord-Amèrica, d'Estats Units, de Canadà, de Sud-Amèrica. Nosaltres el que volem és relacionar-nos amb tot el món. Tenim molta feina a fer perquè ens hem de donar a conèixer a tots aquests llocs, però és una altra de les, com diu vostè, línies vermelles, no? Política exterior. I després, bueno, després de tot el que se'ns ha exigit i aquests darrers anys nosaltres hem complert, hem sigut uns bons, diguéssim, uns bons alumnes de l'alliçonament que se'ns ha volgut donar amb l'intercanvi d'informació fiscal, amb l'intercanvi de dades bancàries, etc., i ho hem complert a fil per randa, crec que el que ara necessitem més d'Europa, més que ningú, és que se'ns ajudi també una mica, perquè vulguis o no, els nostres pilars de l'economia, un era justament formava part possiblement aquesta mena d'opacitat que teníem, no? I això ara ja no existeix. La nostra banca, com he dit abans, té que reconvertir-se, està patint també una minicrisi del sector, i tot això el que necessitem ara és ajuda, justament ajuda.
I la veu en aquesta comprensió d'Europa? N'és conscient?
Jo crec que...
Té aquesta sensació?
Hi ha hagut retorn, no?, d'Europa, vostès, jo ja ara que han fet molts sacrificis.
Jo crec que a poc a poc, quan ens anem explicant, i ara ho dic perquè ja fa un any i escaig que negocia el nostre govern, a poc, quan ens anem explicant, jo crec que a poc van entenent de que realment és un país Pensin que també al mateix temps està negociant Mònaco i San Marino, amb la qual som tres petits estats que negociem, no? Inclús Andorra deu ser dels tres el més gran, no? Doncs jo crec que a poc sembla que hi pugui haver i vagi entrant una mica més de comprensió, però crec que encara estem lluny de que, algunes de les coses que creiem nosaltres que no s'haurien de tocar, doncs ho puguin entendre, no?
Joan Corbera.
Sí, ha fet referència a la transformació del sistema financer, però el cert és que l'economia andorrana en poc temps s'ha hagut de transformar moltíssim. Jo recordo quan era petit, segurament sóc el més jove de la taula, però recordo que, bueno, pues Andorra s'anava a comprar el sucre, claro, sí, els aparells electrònics.
Si tu ho dius,
era com el...
no treguis anys.
Era com el MediaMark, no, del moment. I en canvi ara, doncs, s'ha transformat profundament, ja no diguem amb la compra de tabac, per exemple, i fins i tot el turisme. Tinc entès que el principal mercat receptor d'Andorra és el xinès. La neu, doncs, bueno, tant de bo n'hi hagi molta, però potser amb els anys, amb el canvi climàtic, també anirà menys. Per tant, la transformació és molt evident. Quin panorama dibuixa l'economia andorrana a mig termini? Cap on anem?
De fet, han ficat les bases amb tot el que us estava explicant, a part de evidentment d'haver accedit a ser un país transparent, a intercanviar dades, etc. Hem creat tot un nou marc fiscal que ha fet que ens puguem homologar amb els nostres països de l'entorn, justament per entrar dintre d'aquest joc. I nosaltres el que creiem ara és que totes aquestes bases que han ficat darrerament pues comencin a tindre el seu comencen a tindre el seu efecte, no? Estan començant a vindre empreses interessades en establir-se a Andorra. Això el que té que comportar és una diversificació de l'economia i no ser tan dependents només del turisme, i en aquest cas del sector bancari, que representa un 20% del PIB, el turisme i el comerç, i poder diversificar cap a d'altres sectors, com poden ser, doncs, segurament, empreses relacionades amb el món de la salut, del wellness. Aquí creiem que hi tenim, Andorra té molt a dir, del medi ambient, justament perquè som un país on tenim una, aquest dia tenia unes estadístiques de l'estat de l'aire d'Andorra, i pràcticament dels 365 dies a l'any tenim pol·lució a Andorra 5 o 6 dies. Vull dir que tenim, som un país on podem vendre justament aquesta qualitat de medi ambiental que tenim, on podem ser un país molt atractiu per tot el que pugui ser desenvolupament d'empreses que tinguin que veure amb el món esportiu, tant d'esportistes com d'indústria que pugui formar part del món de l'esport, etc. Amb la qual ja està començant, a donar resultats. Són minsos, encara són minsos, però jo crec que en qüestió d'uns anys Andorra serà molt diferent, sobretot amb aquest aspecte, amb l'aspecte de la indústria, molt diferent del que la coneixem ara, i segurament el pes dels sectors tradicionals al PIB haurà baixat, i aconseguirem que no tinguem, diguéssim, aquest excessiu risc de dependència de 3 o 4 sectors que són els que en aquests moments encara estan tirant del gruix de l'economia, no?
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Joan Carles Valero, Joan Corbera, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, el convidat d'avui, el senyor Xavier Altimir, que és el president de la Confederació Empresarial Andorrana. Parlava vostè de les inversions a Andorra. Escolti una cosa, i això segur que vostè ho sap, però bueno, segur. Si un inversor, una empresa, vol muntar un negoci a Andorra demà mateix, quan triga en tenir els papers en regla i dir, bueno, començo a treballar demà mateix? Pot ser això o...
Sí, sí, sí.
Trigues, bueno, una setmana, trigues 15 dies, perquè la burocràcia... Miri, jo no... passa a Espanya, en fi...
A mi m'agradaria poder dir que és tard de 48 hores, que seria un dia ideal. Parlant amb una secretària d'Estat del sector del comerç, ella es vanagloriava de que en aquests moments ja estem a 2 mesos, la pregunta que vostè m'està fent,
2 mesos.
A 2 mesos per crear una empresa. Per mi és excessiu, no? Quan dic 2 mesos és tot el procés, perquè vulguis o no es té que fer tota una sèrie de desplegar una sèrie de documentació, inversió estrangera, a més es té que passar una sèrie de compliance. Tot el fet de la transparència ens ha portat a que en aquests moments obrir un compte bancari a Andorra sigui una de les aventures més difícils que vostè es pot imaginar. Per què? Perquè justament la banca està filant molt prima a l'hora d'obrir comptes a segons qui. Vull dir, han passat d'un extrem del pèndol a l'altre, no? Jo crec que tot això tard o d'hora
s'ha de resituar.
Es resituarà, no. i jo espero pues, que en un futur no gaire llunyà puguem dir que una empresa quan ve d'Andorra o una persona quan ve d'Andorra i té intenció de muntar una empresa entre 15 dies i un mes la pugui tindre en funcionament, no?
I això d'un
ara
futur,
la realitat és que estem a uns dos mesos de mitjana.
I aquest futur que diu vostè quan seria? Això de ser una cosa
per mi
el futur, el posi ja a fil a l'agulla,
per mi el futur és demà.
Demà mateix, no?
Demà ja és futur, no?
Doncs el senyor, el senyor Martí fa tard, no?
Sí. No, encara no. No? S'ha guanyat molt, sí. Perquè li puc dir jo que encara fa un parell d'anys enrere era molt més complicat, no? Però sí que s'està treballant molt, el nostre govern està treballant molt en tot el que és la digitalització del màxim de, diguéssim, de passos que s'ha de fer per poder tindre una societat i crear una empresa. Jo crec que tot això, quan estigui tot ja implementat, té que anar d'una manera molt més ràpida, i quan la banca pues una mica es relaxi de restituir d'aquesta situació de passar d'un extrem a l'altre, pues es anirà molt més ràpid.
Molt bé, jo parlava del senyor Martí, el senyor Antoni Martí, que és el president del cap de govern d'Andorra,
el nostre cap de govern.
Per la gent que ens escolti i que no ho conegui, doncs el senyor Antoni Martí, cap de govern d'Andorra. Daniel Arasa, ara sí que et toca, vinga, sí. Endavant.
Molt bé, molt bé. Jo tornaria una mica a la relació amb la Unió Europea. Ha dit que estan plantejant que hi hagi unes línies vermelles, alguns camps, que per tal de que sigui intocable, per dir-ho d'alguna forma, algunes coses. Pensen que a l'altra banda també hi ha d'haver unes línies vermelles, perquè certament la Unió Europea, pensant en la capacitat de consum de la pròpia Andorra, que pot ser molt petita, i en això no té cap importància en relació als 450 milions. Però lloc d'entrada per a possibles línies d'uns altres pot ser molt important un petit país, per dir-ho d'alguna forma, dit, relacions amb Xina, un acord amb Xina. Un acord en Xina que faci entrar el que vulgui a Europa a través d'Andorra o de Mònaco, que sigui, que la Unió Europea pot establir les seves línies de cuidar, atenció.
Ja estan establertes, aquestes línies ja estan establertes amb l'acord de Unió Duanera que tenim actual. O sigui, quan una mercaderia ve a Andorra provenint d'un tercer país, té els mateixos impostos que té qualsevol país europeu, amb la qual estem en les mateixes condicions. O sigui, ja hi ha una sèrie de línies vermelles establertes.
Per la part europea no calia noves línies vermelles.
Aviam, jo diria que les línies vermelles de la Unió Europea, abans n'hem parlat, sí, ja ens les han ficat i nosaltres les hem assumit, que és tota la transparència, el fer tots aquests passos de transparència, el fer tota una sèrie d'homologació a nivell d'un marc fiscal que no teníem, impost de societats, IRPF, un IVA, l'IVA, tot i que l'IVA existia perquè era un impost que es pagava a l'entrada de mercaderies, quan entraven al Principat, en vez de pagar el consum, el pagava, els comerciants el pagaven quan rebien la mercaderia, o sigui, adelantaven a l'IVA i després el podien cobrar, evidentment, els clients, no? Però vull dir, ja teníem un IVA, però vull dir, hem ficat en marxa, al final, un marc fiscal homologable als nostres països de l'entorn, a la Unió Europea, i amb totes aquestes coses jo crec que les línies vermelles que ens posava la Unió Europea nosaltres ja les hem complert. Ara el que crec que toca, per almenys és com ho veiem nosaltres des de l'empresariat, és que vis-a-vis la petitesa d'Andorra i vis-a-vis la situació amb la que es troba Andorra, on és un país que per poder continuar subsistint cal reforçar evidentment tot els sectors tradicionals que tenim i fins ara, i donar-los més qualitat, encara tindre molt millor el turista, tindre molta més qualitat als comerços, a la neu, als hotels, etc. També poder desplegar tota aquesta altra diversificació, o sigui, puguem atreure companyies que puguin vindre a Andorra. Evidentment atraurem companyies petites, perquè Andorra pues, és el que és i tampoc té capacitat per poder portar, jo que sé, la Opel o la Mercedes, i que muntin una indústria, vull dir, això ens ho treguem del cap, però sí que podem tindre una petita indústria del valor afegit que complementi aquesta diversificació de l'economia. Hauríem de poder ser una altra de les coses que demanem a la Unió Europea, o que demanarem, per nosaltres demanem al nostre govern perquè ho trasladin, és de que ens puguem convertir en un lloc on les empreses que treballen amb l'e-commerce es puguin desenvolupar de manera diguéssim àgil, no? Aquí hi ha una altra gran possibilitat. Vull dir, i no solament estem parlant de que puguin vindre empreses de la Unió Europea, sinó de que Andorra el veiem com una plataforma ideal perquè empreses de fora de la Unió Europea que tinguin intenció de vindre a Europa ho puguin fer a través d'Andorra. establint les seves societats holdings a Andorra i després invertint en cada país que els hi pugui convindre de la Unió Europea, però des d'Andorra. Bueno, això és una, crec, de les possibilitats que tenim davant, i això només podrà tindre èxit si realment fem aquesta feina de donar-nos a conèixer molt més enllà d'aquests 1.000 quilòmetres.
Quins avantatges fiscals tindrien aquestes empreses?
Com?
Quins avantatges fiscals tindrien...
Bueno, el marc fiscal andorrà és molt senzill d'explicar-lo. Els impostos de l'impost de societat és d'un 10%, l'IRPF és també d'un 10%, amb els primers 24.000 euros exents, que vol dir que la gent que guanya salaris relativament baixos pues no paga IRPF. Dels 24.000 als 40.000 paguen un 5%, i els que guanyen més de 40.000 ja paguen un 10%. Després no tenim impost de dividends, amb la qual qualsevol societat holding que pugui tindre filials en qualsevol país de la Unió Europea a l'hora de repatriar els dividends, doncs ja tenim uns acords, hem començat a signar acords CDIs amb Espanya, amb França, amb Portugal, amb Luxemburg, això anirà caient a poc amb tots els països amb els quals tindrem la possibilitat de signar acords. Pagaran una part d'aquest impost, d'aquests dividends, en el país on està ubicada la indústria, però l'altra part de dividends, quan arriba a Andorra, no pagarà impost. Amb la qual cosa, aquests avantatges fiscals, jo diria un marc fiscal molt competitiu, doncs és un dels pilars que ha de servir també perquè Andorra pugui continuar com a mínim subsistint. Evidentment que tenim moltes d'altres qualitats i no només ens hem de basar en això, perquè com li he dit, la qualitat de vida, el medi ambient, un país amb una seguretat a nivell de seguretat física molt important, doncs, bueno, hem de tindre també aquest complement de dir, bueno, que puguem gestionar el nostre marc fiscal, perquè al fi i al cap Andorra de moment no té deute extern, amb la qual cosa, si sabem gestionar els nostres recursos, ningú té per què vindre'ns a ficar la pistola al pit amb què tenim que pujar impostos ni ens ha de dir el que hem de fer amb aquest aspecte, sempre i quan estiguem amb unes regles normalitzades arreu del món, no?
Tinc entès que hi ha bonificacions també, o sigui, aquests impostos del 10% de l'impost de societats, per exemple, que hi ha bonificacions de fins al 80%, per tant, només es pagaria un 2% en sectors estratègics, no?
Això passa només en el cas del trading internacional. Sí. Comerç internacional, amb quan siguin mercaderies que poden anar d'un país a l'altre sense vindre a Andorra.
I gestió d'inversió financera també.
Però això sempre i quan l'empresa estigui implantada a Andorra, com a mínim amb un treballador, etcètera, etcètera. Només passa en aquest cas i en el cas de la propietat intel·lectual.
Això és molt atractiu per molts empresaris i molts inversors, clar. Però clar, això fa falta vendre-ho. Qui ho ven, senyor?
Fins i tot per corredors de motos i cantants d'òpera i tenistes, no?
També, perquè visquin a Andorra.
No, aquests senyors són molt lliures d'escollir el lloc on volen viure, crec jo, però també per aquesta regla de tres, igual se'n podrien anar a viure als Estats Units o se'n podrien anar a viure al Canadà. Andorra ho tenen a prop de casa, clar. Perquè estem parlant segurament d'esportistes d'elit, alguns d'aquí de Catalunya, alguns altres de la resta de l'estat espanyol, francesos. Bueno, són gent que veuen Andorra un lloc on no estan gaire lluny de casa seva i poden viure amb una certa comoditat, perquè Andorra, em sembla que abans dinant us ho he comentat, la gent famosa es passeja pel carrer i no som un país on els estiguem acosant ni hi hagi paparazzis ni totes aquestes
i els Thyssen, fins i tot els Thyssen, no?
Els Thyssen, ara a més hem creat, hi ha un museu que s'inaugurarà pròximament, el Museu Thyssen, i aquesta gent, doncs, bueno, a part de gaudir de la seguretat del país, com dèiem, de la qualitat del clima, de la qualitat de vida que hi pot haver, doncs a més poden tindre unes avantatges fiscals que no tenen. Jo sempre sóc dels que penso que no som nosaltres els que tenim impostos competitius, sinó que són alguns dels altres països, com pot ser el vostre, que tenen impostos que, i m'atreveixo a dir-ho obertament, que no són impostos, jo diria que són la paraula no és ben bé aquesta.
Una condemna.
Sí.
Una condemna. Escolti,
un atracament. Pagar impostos de més d'un 50% és un atracament.
Que tot això que ens posa sobre la taula vostè és molt atractiu, però això ho ha de vendre algú. Qui ho ven? Ho ven el govern del seu país, senyor Altimir? Ho venen vostès com empresaris d'Andorra? Van als Estats Units, van a Canadà, van a la Xina, per exemple, hi han anat a vendre tot el producte, i què? I...
Bueno, ens hem de donar a conèixer. Pensi que anar a la Xina, quan només hi va el president de la Confederació Empresarial o dues persones, per poder escombrar tot el territori... Sí, jo hi he anat perquè a nivell personal he fet algun negoci, i he aprofitat, evidentment, al mateix temps, perquè els recursos que tenim a la CEA són els que són. Som una confederació petita, a la mida del país, i els recursos són limitats, amb la qual cosa, moltes vegades el president aprofita viatges que fa a títol personal, pel mateix temps, per muntar reunions paral·leles amb agrupacions empresarials del lloc on viatjo, no? Yeah. I sí que ho han fet amb Xina, ho han fet amb Emirats, ho han fet amb països justament que per casualitat hem tingut que anar per motius personals, i hem aprofitat el viatge, on sí intentem anar, o diguéssim fer-ne publicitat més sovint i molta més facilitat, és als llocs pròxims, a Madrid, a Barcelona, a París, a Marsella, vull dir, hem estat a molts llocs, però és veritat que ens tenim molta feina a fer. Ja
ha trobat algun input positiu, per exemple, de la seva estada a Xina, o què?
Sí, ja ha aterrissat alguns xinesos a Andorra, sí, però fa molta feina per fer. Jo crec que realment aquesta obertura econòmica, on començarem a veure una mica de substància de que, parlem-ho clar, el govern pugui començar a ingressar impostos de totes aquestes noves empreses que aniran venint, possiblement hauran passat 5, 6, 7, 8, 10 anys.
Molt bé. Clave i Cordera.
Sí, senyor Altimir, a veure, Andorra és un país sobirà que està en aquests moments negociant la seva integració a la Unió Europea, però és cert...
Integració no, acord d'associació. Integració no.
No interessa la integració.
No, la mateixa Europa ja ens ha dit que no ens vol com integrats. No.
Molt bé.
Nosaltres ja ens està bé que no ens vulgui.
Jo suposo que a la llarga serà integració, però bé, en aquests moments...
Nosaltres ja ens està bé que no ens vulgui.
Que ja els hi va bé,
Ens està bé que siguem un...
Perfecte.
Un soci.
La meva pregunta no va per aquí. Pregunta és que, a part d'això, passen altres coses al món i a vostès els afecten de més a prop o de més lluny. No en són aliens a la realitat que passa al món. I li voldria preguntar per tres coses. Una, que els hi toca molt de prop perquè passa al costat de casa seva, del seu país, que és el procés català. Vostès tenen frontera amb Espanya, la totalitat és amb Catalunya. Per tant, quina és la impressió personal i com a president dels empresaris andorrans sobre el procés independentista que hi ha a Catalunya, sobre el Brexit que hi ha a la Gran Bretanya? Vostès fins ara tenien una gran quantitat d'esquiadors que provenien de la Gran Bretanya, no sé si amb el Brexit augmentaran o disminuiran. I l'altre és el fenomen Trump, no? L'ambaixador de la Unió Europea, del Donald Trump, va dir ahir que des d'Europa es veu amb molts mals ulls als Estats Units. Sobre aquests tres fenòmens, però amb aquest ordre de prioritats, és a dir, Catalunya, Brexit i els Estats Units, quina és la seva opinió?
Tres titulars, senyor Altimir.
Jo d'entrada intento sempre no parlar de política, i això estem parlant de política, efectes que puguin tindre de l'economia. Home, nosaltres, Catalunya és un dels nostres principals proveïdors de turisme i de clients. Andorra, una gran part de la seva població de residents, i alguns ja nacionalitzats, han provingut de Catalunya, parlem la mateixa llengua, i la meva mateixa família en un moment demanat va tindre que marxar d'Andorra a viure a Catalunya perquè no podia subsistir a principis del segle XX, no? I abans em sembla que també ho parlàvem d'Iran. Una gran part de l'èxit del comerç andorrà ha provingut segurament de famílies que en el seu dia van tindre que vindre a Andorra acollits quan la guerra civil, i venien segurament del sector del comerç, d'aquests sectors, i van ajudar, justament han ajudat a créixer el nostre país, perquè el nostre país, abans de que vingués aquesta gent, era un país agrícola, totalment agrícola i ramader, no? El procés, nosaltres ens ho mirem amb tota la discreció del món, no ens podem, evidentment, manifestar amb coses d'aquest tipus quan és un tema intern entre Espanya i Catalunya, i nosaltres tenim relacions amb l'Estat espanyol i també les tenim amb el govern català. Hem d'intentar ser respectuosos amb tothom, i aquí és un tema que nosaltres preferim no ficar-nos-hi, perquè, com li deia també em sembla abans de dinar, les relacions que tenim tant amb la patronal espanyola, la COE, com amb Foment del Treball, com amb PIMEC, són excel·lents i ens han ajudat a moltes coses, entre d'altres a la creació de la Confederació Empresarial Andorrana, no? Al final vam, ens vam inspirar en el moment, en el model de foment del treball al moment de la seva creació l'any 2006, no? Després m'ha parlat del Brexit.
El Brexit.
Pues no ho sé. Miri, el del Brexit l'únic que fa és de que ha passat en un moment on Andorra ja havíem començat a establir aquestes negociacions amb la Unió Europea, i el que fa és que possiblement ens ho puguem mirar en una manera una mica més, diguéssim, de dir, cuidado, potser que no correm, eh? Potser en aquests moments està negociant un acord d'associació amb la Unió Europea, quan hi ha països de la mateixa Unió Europea que el que s'han plantejat és marxar, però bueno, això el que fa, segurament, no dic que el nostre govern sigui el plantejament del nostre govern, però sí que des de l'empresariat pensem, hem de ser curosos de lo que és el que negociem, perquè a veure si, com diu un amic meu, si estàs, et vols casar amb la més guapa, no amb la que va amb cadira de rodes i ja està a la UCI. Llavors, en aquests moments m'atreviria a dir que Europa no és que estigui
guapa,
a la UCI,
ni vagi,
no és que vagi amb la cadira de rodes, però Europa està qüestionada, els mateixos membres de la Unió Europea estan qüestionant Europa. Llavors nosaltres el que creiem, en aquest cas que en parlàveu de Brexit, que s'ha de ser prudents i s'ha d'intentar possiblement córrer una mica menys del que hauríem tingut que córrer si tot això no hagués passat.
I en quant
al senyor Trump,
toca més de lluny, però
bueno,
la seva opinió,
miri, és un personatge que potser el seu excentricisme el podríem aprofitar per establir relacions. Una persona tan excèntrica com ell, a la majoria veuria de bons ulls de dir, hòstia, hi ha un petit país allà que no sabia ni que existigués, m'agradaria conèixer-los, no? Si però potser podríem aprofitar, no?
És capaç de comprar-lo,
no? Sí.
Només cal que el convidi.
Això és una opinió molt
bueno,
personal.
Bueno, escolti.
Jo veig una relació entre Trump i nosaltres, i és que allà, sí, allà també,
quins nosaltres?
Nosaltres els catalans, allà també Trump acusa els jutges d'estar polititzats. Bé, a marge d'això, ara tenen 8 milions de turistes, sí. I fins la crisi, fins al començament de la crisi, eren 12, quasi 12.
Havíem arribat a 11 i pico, quasi 12. Sí.
Què faran per aconseguir recuperar aquest 50% que queda, clar, perquè de 8 a 12 són 4 més.
Bueno, nosaltres evidentment no ens agradaria que marxi o que no torni a Andorra cap dels turistes que ens han vingut a veure, però crec que de vegades les coses no es tenen que mirar en qüestió de quantitat, sinó que de vegades te les has de mirar en qüestió de qualitat, no? I això no vol dir que el turisme que vingués no fos de qualitat, però sí que una gran part d'aquest turisme que venia i marxava el mateix dia. Nosaltres els diferenciem entre turistes i excursionistes, i ara cada vegada més aquests 8 està creixent, els que es queden i pernocten a Andorra amb una mitjana de 2,5 nits, han passat de 2 milions i escaig que pernoctaven fa uns anys enrere, ara quasi ja estem rondant els 3, i possiblement de lo que es tracta és d'això, de dir, potser és suficient tindre una quantitat de turisme que es pugui moure entre els 8 i els 10 milions, però que a l'hora de, pues, de, diguéssim, el seu percentatge de despesa quan venen i estan en el nostre país pugui créixer una mica, no? I això, pues, pot créixer, com li deia, pues, estan passant més hores al nostre país i fent que estiguin més hores, això vol dir que tenim que fer un esforç important en tractar-los cada vegada millor, en donar-los productes i serveis que els faci que aquests dia de que se'n volien anar no se'n vagin ni es quedin, etcètera, etcètera. No, aquí jo crec que hi ha el gran diguéssim, tenim
el gran repte, no?
Sí, el gran repte. I el segon és, evidentment, diversificar l'economia, com deia abans, doncs, amb indústries del valor afegit que puguin donar serveis amb tot aquest sector, doncs, de l'esport, del wellness, del turisme, de qualitat, de la neu, etcètera, etcètera. No?
Esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, Joan Corbera, Juan Carlos Valero i el convidat d'avui, el senyor Xavier Altimir, que és el president de la Confederació Empresarial Andorrana. Vostè parlava d'inversions, de treure, doncs, bueno, això, empreses, turisme, inversors, per això fa falta bones infraestructures. Jo li vull preguntar per l'aeroport d'Andorra la Seu, com està el tema? Bueno, Andorra la Seu o l'aeroport de la Seu,
Bueno, l'aeroport d'Andorra a la Seu...
Què passa amb aquest aeroport, senyor Timó?
Aquest aeroport, com vostès bé saben, el va comprar la Generalitat fa uns anys. La Generalitat de Catalunya ha fet tot el que podia fer, que era arreglar la infraestructura, modernitzar-la una mica, etc. I ara, per el que se'ns ha dit o per el que ens comunica el nostre govern, tot està en mans del govern espanyol, que són els que haurien d'autoritzar o haurien d'acabar d'invertir en tot el que és els instruments que puguin permetre que es puguin fer vols sense visió diurna, no? Ara, de fet, l'aeroport de la Seu només poden aterrar avions, ja sabem tots, amb una limitació d'unes 40 i pico 50 places, són avions petits, però bueno,
no està malament.
Ja està venint també molt avió privat. Hi ha gent en aquests moments ja que han muntat empresa a Andorra que aterrissen amb la seva petita avioneta i poden vindre doncs, de llocs de centre Europa, inclús de Londres, em consta que cada vegada es ve algun empresari, però només poden aterrar i desaterrar enlairar-se quan hi ha visibilitat, o sigui, quan és de dia. Llavors necessitem evidentment aquesta inversió de que es fiqui instrumentació per poder d'allò i fer que aquest aeroport passi a un grau superior del que és ara, no?
I de quina inversió estem parlant?
Jo crec que no és gaire, no em faci dir exactament la quantitat,
però
estar parlant d'un milió, un milió i mig d'euros, no crec que estiguéssim parlant de gaire més. Ens han dit que segurament aquest impàs que han tingut el govern espanyol de tindre un govern en funcions durant molt de temps, doncs ha fet que tot això també estigués aturat. Bueno, el nostre ministre d'Exteriors i tal té feina per veure si pot intentar que d'una vegada per totes es pugui tirar endavant aquesta inversió i puguem tindre un aeroport molt més operatiu.
I que és necessari, també, no?, per Andorra.
És una altra de les coses que nosaltres que creiem que es té que incluir en l'acord d'associació amb Europa, demanar que es pugui convertir en un aeroport internacional. Hem de buscar de quina manera i de quines fórmules es pot convertir en un aeroport internacional, perquè és un aeroport que està a 10 quilòmetres o a 12 quilòmetres de la frontera andorrana, però hi ha exemples, hi ha d'altres models a Europa, en d'altres països, que existeixen models similars d'un país que està considerat un país internacional i està ficat a dins d'un territori veí del país que utilitza l'aeroport, no? Bueno, doncs es tracta també de mirar de quina manera poguéssim trobar una solució en aquest aeroport que pogués permetre tindre un aeroport. Ens posaria també una mica més al mapa, no?
El Guaire no els ha servit de res. El Guaire... perquè la poca operativitat que té aquest aeroport està relacionada amb Andorra.
Sí. Però el Guaire té dos problemes. Un, que la distància a nivell temporal de viatge és pràcticament la mateixa que podem tindre amb el Prat, un quart d'hora més, jo que hi vaig sovint, perquè al final anar-te'n... Pensi que quan arribem a Lleida hem d'anar a l'altre costat de Lleida. El Guaire està al costat, si a Andorra estem al costat nord, el Guaire està al sud. O al sud-oest. Llavors, pràcticament, quan arribes a Lleida, que és una hora i mitja, una hora 40, tens un quart d'hora més o 20 minuts més per arribar a l'altre costat a fer la volta per l'autovia. Bueno,
i tecnològicament té la mateixa...
A baixar a Barcelona estem parlant de 2 hores i quart. Llavors, al final, dius... No, i a més té el problema de l'instrumentació igual. El dia que hi ha un problema, el Guaire, els avions...
El Guaire ha quedat inutilitzat aquest hivern, ha quedat inutilitzat el Guaire. Corbera, vinga.
Però el Guaire té un avantatge logístic impressionant, i és que pot aterrar un transbordador de la NASA. Jo recordo que les pistes es van fer expressament perquè poguessin aterrar, i així ho va vendre el govern de la Generalitat en el seu moment. Bueno, jo ho deixo com a anècdota.
Castelló també.
No, Castelló no, però el cas del Guaire jo recordo haver fet servir aquest argument. Però sí que s'estan morint de...
Estaria bé, continuant la broma, estaria bé que Andorra millor... No, que la NASA es fixés a Andorra com un lloc per implantar una petita delegació
mediambiental, potser.
I tindríem aeroport no gaire lluny.
Escolti, a vostè idees per vendre Andorra no li falten, pel que veig.
No, li has demanat tu que venies a Andorra.
No hi ha, però escolti, ha deixat aquí ara un munt d'idees. Un altre tema que em passa ara mateix pel cap, el tema de les relacions laborals a Andorra. Crec que estaven vostès negociant amb el govern el tema de les relacions laborals. Com està ara mateix? Un marc laboral diferent, inspirat amb la reforma laboral que tenim aquí a Espanya? Com ho veu vostè?
No, nosaltres tenim un codi de relacions laborals...
Perdoni el Dani que volia fer una pregunta.
Sí, això és molt ràpid. És un codi antic dels anys 80 i creiem que es té que modernitzar. I l'únic que demanem al nostre govern és que d'una vegada per totes portem 6 anys demanant-ho, doncs, que ens... ens fiquin a disposició un codi de relacions laborals molt més modern, que no tinguem que estar amb còdics dels anys 80 on encara no tenim obligació de jubilació ni edat de... Bueno, hi ha tota una sèrie, no podem contratar, de quina manera és molt complicat contratar estudiants amb pràctiques, etc. El que necessitem és un codi de relacions laborals
I tant modern, costa això, modern. I tant costa arribar a un acord?
Bueno, es prioritzen d'altres coses.
Ara sa, va. Perdona,
No, no, tranquil. Em sembla que també Joan volia preguntar, però bueno,
que ens queden dos minutets.
Sí. Vale, doncs vinga, un cas concret del comerç d'Andorra. En primer lloc, fa 20 anys la gent vaig a Andorra a comprar coses, les que fossin, molt més barates. Avui, què compensa per una altra anar a comprar a Andorra? I en segon lloc, el tema tabac. El tabac sempre és barat total, però hi ha qui diu que una mica de tinglado el tabac d'Andorra. Què ens podria explicar vostè en relació amb això?
Bueno, tinglado, cap. Tinglado és que de vegades es vol fer veure que tot el contrabando que, del tabac que pugui entrar a Espanya i a França tot prové d'Andorra, cosa que no és realment així.
Andorra produïm el que produïm. Inclús un conseller exconseller de la Generalitat que fins i tot va estar detingut, no sé si encara
està. Ja ho saps, ja està en llibertat. Ja està en llibertat.
En relació a tot això,
que ens queden 45-50 segons, vinga.
No, bueno, el comerç evidentment fa uns anys abans de que justament abans de que Espanya pogués fer formés part de la Unió Europea, hi havia molts productes a Andorra que a Espanya no hi havia possibilitat de comprar. Tots recordarem les èpoques dels Duralex, i en el moment que Espanya va entrar a formar part de la Unió Europea, evidentment tot aquest flux de mercaderies que segurament venien a molta gent a buscar Andorra, doncs les tenien a Espanya, i el comerç andorrà el que ha tingut que anar fent és cada vegada més intentant anar-se professionalitzant més, anar trobant productes que poguessin continuar sent atractius, i sempre un petit marge de preu hi és, perquè a Espanya doncs, teniu, i a França teniu un IVA d'un 21% i Andorra és d'un 4,5%.
Un petit marge no. Deixa'm que ho digui jo com a usuari, que jo sóc fumador. Aviam, i el tabac de
30%.
Els puros tenen entre un 25 i un 30% per sobre del que va a Catalunya.
El marge que s'ha acabat és el marge del temps que tenim destinat al programa d'aquest dissabte.
Et certifiquen que jo no Maria, compraràs jo Maria, cap cigarreta que no. Fabricada a Andorra, que tot és de fora.
Molt bé. No hi ha possibilitat de resposta perquè el temps ens ha tirat a sobre. Xavier Altemir, president de la Confederació d'Empresaris d'Andorra. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vostè.
I també gràcies al Joan Maria Claveguera, al Joan Carlos Valero, en Joan Corbera, Daniel Arassa. Tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.